De tertúlia al matí a Ràdio Estel. Un temps de tertúlia que avui estem compartint amb el Xavi Barrena, amb l'Arturo Puente i amb el Roger Pidacabanyes, i a qui sumarem a aquesta hora en Ferran Barri, que és psicòleg i expert en bullying. Us ho hem explicat en començar el programa i us ho avança Ràdio Estel. L'any passat hi va haver 520 casos d'assetjament a les escoles catalanes. És una xifra confirmada a aquesta emissora pel Departament d'Educació, una xifra que multiplica per 5 l'última dada que coneixíem que havien donat els Mossos d'Esquadra dels casos més greus, d'aquells casos en els quals ja acaba havent algun tipus de violència i que acaben en denúncia a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. De fet, l'any passat, fins al mes de setembre, per entendre's, abans que comencés el curs, els Mossos d'Esquadra havien rebut fins a 110 denúncies relacionades amb casos de bullying. Doncs bé, durant tot l'any el departament, a través de les escoles, n'ha arribat a detectar fins a 520. És una mitjana d'1,4 casos al dia, 1,4 casos al dia. Per entendre aquesta situació, la gravetat d'aquesta situació que està passant a l'escola a Catalunya, ens acompanya aquest matí el psicòleg i expert en bullying, el doctor Ferran Barri. Com estem? Molt bon dia.
Bon dia, molt.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. Clar, vist des de fora, sembla una barbaritat, 520 casos d'assetjament escolar en un any.
Sí, és una barbaritat, està clar. Són molts casos, com deies, clar, si entenem que el calendari escolar doncs, són 200 i escaig dies, doncs surt una mica dos casos i escaig al dia. Això és el que s'ha de detectar. Una altra cosa és que n'hi ha més que no es detecten, n'hi ha més que estan encara en una fase perquè els nanos callen, els nanos no ho diuen, es descobreixen quan la cosa esclata, o bé quan ja un nano no pot més, i ho diuen els seus pares, o quan els seus pares, o a la mateixa escola, al centre, detecten la situació. Vull dir que és una xifra per no baixar la guàrdia, està molt clar.
Clar. Entenc que haver arribat a detectar una xifra com aquesta té una part positiva, no? Perquè 520 casos són molts. Clar, la qüestió és què més es pot fer per intentar que acabin d'aflorar-ne més.
Doncs, per una banda, hauríem de fer i aplicar protocols de detecció precoç i hauríem de detectar protocols inclús d'intervenció proactiva perquè aquests casos no arribessin a produir-se. Hi ha diverses solucions de detecció precoç, evidentment, doncs en els centres desplegar protocols d'observació de pautes, d'intervencions, de conductes de l'alumnat, tests de detecció d'assetjament escolar, passar sociogrames constantment per veure les relacions que existeixen entre l'alumnat, i per una altra banda, el que proposo des de fa bastant de temps, sobretot es pot aplicar molt bé a l'ESO, que és la figura dels alumnes vigia, els alumnes guardians, que el que fan són alumnes que han triat l'optativa, sobretot a l'ESO, però també es pot aplicar als últims cursos de primària, si hi ha fórmules per aplicar-ho. I aquests alumnes el que fan doncs, és això, no? Són alumnes que han fet, per exemple, l'ESO, l'optativa de mediació i convivència amb la capacitat de detectar els casos de bullying. Aquests alumnes poden intervenir, perquè el bullying tots sabem que passa a esquenes de l'adult, però passa a ulls de tots els companys i companyes del centre. Passa als patis, passa a les zones dures, que diem, és a dir, en aquests moments hi ha espais on no hi ha una supervisió directa del professorat, i d'alguna manera doncs, aquests alumnes vigia, aquests alumnes estan alerta per detectar aquests casos. Poden intervenir d'una forma assertiva, mai agressiva ni violenta, òbviament, però sí poden intervenir doncs, perquè són alumnes doncs, que ja són més grandets, són alumnes que tenen una concentració, actuen en grup i poden fer veure a l'assetjador que allò que està fent no és una broma, allò que està fent no és una cosa que faci gràcia, sinó que allò és una cosa que pot perjudicar un company o companya del centre. En aquest cas, també aquests alumnes ho posen en coneixement de l'equip de convivència del centre i es poden fer intervencions ràpides des de les fases més inicials, abans que el dany que rep un alumne que pateix bullying pugui ser irreversible.
El bullying a l'escola, estem parlant de casos que comencen a ser especialment greus quan estem en l'adolescència o ja abans?
Molt abans, molt abans.
Molt abans.
És que, sí, clar, a veure, el bullying existeix des d'edats molt primerenques, pot existir fins i tot en el parvulari. El que passa és que, clar, a ulls de l'adult, les actituds d'assetjament que pugui haver entre dos nens de parvulari no són, anem a dir, fortes, però si entenem que hi ha un equilibri en l'edat, el que per un nen de 4 anys o per un adult és plus, per un nen de 4 anys pot ser molt fort.
Però, aleshores, aquest barem com l'apliquem, no? Perquè hi ha una frase, no?, que pot ser lapidària en casos d'assetjament a l'escola, que és allò del són coses de nens, no?
Això és el que es deia abans, i això va fer molt de mal durant molt de temps. Afortunadament, això ho vam combatre des dels principis, i evidentment no són coses de nens, són coses que els hi passen als nens. I el que sí està molt clar és que un nen de 4 anys, a ulls de l'adult, el que per un nen de 4 anys és un problema greu o una situació d'assetjament que li fa un company o companya, doncs a ulls de l'adult pot passar desapercebuda totalment o pot tenir una importància molt baixa, però molt, molt, molt alta per aquest nen o aquesta nena de 4 anys. Evidentment, no són la major part dels casos que es produeixen per volar-hi. La major part de l'incidència del bullying es produeix als últims cursos de primària i esclata d'una forma molt més visible, d'una forma molt més, anem a dir, forta, en els primers cursos de l'ESO.
És a dir, però segurament perquè moltes de les coses que afloren a l'ESO ja s'estan arrossegant des del final de la primària, no?
Sí, sí, efectivament, efectivament. Sí, moltes coses s'arrosseguen des de la primària i des d'abans. Com repeteixo, les conductes d'assetjament, els assetjadors, es van convertint a poc amb el seu perfil, van desenvolupant aquesta forma de relació i d'interacció social que és l'assetjament, és a dir, la forma que ells tenen de relacionar-se amb els companys i companyes és una forma despòtica, una forma prepotent, és una forma per aconseguir coses, ells es creuen en un pla de superioritat, o de vegades perquè tenen algunes mancances també afectives i d'autoestima i tenen complexos, llavors per autoafirmar-se el que fan és matxacar el més dèbil, matxacar el que saben que no els hi respondrà a aquestes situacions d'assetjament. I per tant el que fan doncs, és bueno, una forma de relació, una forma d'interactuar basada en un patró de valors negatiu, i aquest patró de valors negatiu doncs, comporta que hi hagi persones doncs, que pateixin aquestes accions violentes, agressives, aquesta agressivitat que és l'assetjament, no?
Diu l'estadística que el 80% dels assetjadors són nens o nois.
Bueno, sí, però o sigui, aquestes xifres que ens facilita la Generalitat barregen també les xifres de violència masclista, que és un altre tipus d'assetjament, però no és bullying. O sí, perquè de vegades es barreja una cosa amb l'altra. O sigui, una cosa és la violència masclista, que és un tipus de violència, l'altra és el bullying. I llavors, aquí en aquestes dades, crec que les xifres que jo he tingut accés sí, estan una miqueta barrejades i llavors és normal que, evidentment, en aquestes xifres surti un índex tan elevat de nois que són protagonistes d'aquestes actituds violentes, perquè sumem el que seria el bullying amb la violència masclista.
És una frontera fàcil o difícil de definir quan estem parlant? I se m'acut que potser amb adolescents és una mica més fàcil de definir, però si estem parlant de preadolescents, com es marca aquesta línia, si no és d'una manera molt clara per algun tipus de verbalització, diguem-ne, cap a la noia o algun tipus de tocament?
Sí, sí, és moltes vegades es barreja una cosa amb l'altra, I són tipus d'assetjament tots dos. I, evidentment, el bullying inicial comporta a la vida adulta molts casos que es produeixin actituds de violència masclista a la llar i, en altres casos, evidentment, a la vida adulta, el que seria el mobbing laboral. O sigui, que l'assetjament és un. Però, en aquest sentit, hem de dir que hi ha moltes noies que també fan assetjament d'una forma més subtil a les seves companyes. Per exemple, les noies fan servir més tot allò de l'exclusió social, la difusió de rumors, totes aquestes característiques de l'assetjament doncs, entre noies, que no vol dir que no hi hagi noies agressives i violentes, que també les hi ha. Però més aviat l'assetjament entre noies reverteix aquest altre tipus de conductes. Per això, En aquest cas, evidentment, clar, la violència doncs, també únicament, pràcticament, de forma única protagonitzada per nois. Clar, les noies no són gairebé mai les protagonistes de casos de violència de gènere. Uh-huh. De vegades poden ser-ho, però molt poques vegades.
Estem parlant amb en Ferran Barri, que és psicòleg i expert en bullying. Abans, doctor Barri, feia vostè referència que tot sovint aquests casos d'assetjament a l'escola es produeixen a les hores dures, en els patis de les escoles, etc. Quan ara feia referència a casos d'assetjament en què l'assetjadora és una nena o és una noia, pensava, no sé quin paper estan jugant o juguen ja els telèfons mòbils, les xarxes socials i els sistemes de missatgeria en aquest assetjament.
Bueno, les xarxes socials i el sistema de missatgeria són els que han fet, diguéssim, el que anomenem el ciberbullying. El ciberbullying és passar tot aquest assetjament que es produeix d'una forma directa, una forma pues, en el centre o al carrer entre les persones, a les xarxes socials i fent servir efectivament les noves tecnologies que tenen una capacitat potenciadora molt elevada. Molt elevada. Per què? Pues perquè abans, per exemple, quan hi havia algun cas d'assetjament i algú s'enfumia d'algun company, pues, què feien? Pues passaven una noteta, feien una caricatura i això pues, anava corrent aquell paperet per tota la classe, tothom reia i a l'hora del pati pues, li passava no sé què en aquella personeta. No? Això ha canviat, ara tenim WhatsApps, tenim Messengers, tenim tota una sèrie de tecnologies ultrapotents que aquesta noteta que abans es difonia a través de l'aula, de la classe i de forma amagada, ara pues, pot aparèixer, si volem, hasta Austràlia. Es poden penjar fotografies caricaturitzades, distorsionades, ridiculitzant a la persona a les xarxes socials. Es poden suplantar identitats, es poden fer passar per nosaltres, per tant, i dir amb un amic que és no sé què o no sé quants, i aquell amic pues, posar-se en amistar-se amb nosaltres. Vull dir, poden passar tantes coses que el que ha fet és que els assetjadors, que són persones pues, amb una actitud perversa, pues, busquen i aprofiten aquesta perversitat per poder fer més de mal, no? Clar, també les xarxes socials i tot això ens ha permès conèixer el bullying i ens ha permès també poder treballar d'una forma més acurada contra el bullying, també. Vull dir, les xarxes socials no són dolentes ni són bones en si, sinó simplement a l'ús que se'n faci d'elles. Aquí és molt important que els pares controlin el que fan els seus fills amb les xarxes socials.
El dèiem quan hem començat el programa que hi ha aquesta xifra, 520 casos d'assetjament a l'escola que us estem explicant des que hem arrencat el programa detectats al llarg del 2021. Dèiem que, de fet, és una xifra que multiplica per 5 la quantitat de casos que havien arribat als Mossos d'Esquadra com a mínim fins al mes de setembre d'aquest curs passat, que és quan els Mossos van donar les seves dades. De fet, els darrers 3 anys, fins a 332 casos d'assetjament han acabat denunciats davant dels Mossos d'Esquadra. Veient la magnitud global d'aquests 520 casos d'assetjament, la xifra que arriba a mans dels Mossos, li sembla que és encara baixa o ajustada, diguem-ne, a la gravetat del que és el bullying a casa nostra?
Bueno, la xifra que arriba als Mossos, evidentment, és una xifra de denúncia, i per tant és una xifra més elevada que la que pot detectar el departament. No es denuncien tots els casos de bullying, es denuncien els que es denuncien, i aquests arriben als Mossos i en tenen constància, ells són els que ells saben, no? En canvi, tots els altres que no es denuncien, que molts d'ells es poden resoldre als centres, i s'estan resolent molts casos als centres, també hem de dir això i deixar-ho clar, que molts casos es poden resoldre i s'estan resolent, però altres no, i llavors, clar, doncs...
Ja estem parlant que pràcticament, per entendre'ns, un de cada 4 o un de cada 5 acaben els Mossos d'Esquadra.
Un de cada 4 o un de cada 5, evidentment, doncs, són els que acaben els Mossos d'Esquadra, Està clar. Segons les xifres, hem de deduir aquesta sí, un 20%, un 18-20% dels casos doncs, acaben denunciant-se, i això és perquè no han tingut una solució adequada en l'entorn, perquè no hem d'oblidar que cada vegada, i més com dèiem abans, amb les noves tecnologies, molts casos ja escapen del centre i no es poden solucionar al centre perquè han transcendit, encara que hagin començat al centre les situacions d'assetjament, han transcendit a fora del centre i aquests casos, l'estar ja fora del centre, doncs no es poden abordar d'una forma prou adequada des del mateix centre i llavors s'han d'acabar denunciant. Tot el que siguin coses de ciberassetjament, doncs moltes vegades l'única forma de poder actuar contra aquest tipus d'assetjament a través de les xarxes doncs és a través de denúncies als Mossos d'Esquadra, que són els que poden fer que es puguin investigar aquestes xarxes, saber quins són els elements que les causen i d'on procedeixen aquestes situacions.
En Ferran Barrié, psicòleg i és expert en bullying, amb ell hem volgut parlar d'aquesta realitat i d'aquestes dades que us hem avançat avui a Ràdio Estel. Doctor Barrié, que vagi molt bé, moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies per convidar-me i bon any.
Molt bon dia, molt bon any també.
Sigui un any que no hi hagi bullying i si no n'hi hagués gens, doncs millor que millor, perquè ja portem molts anys treballant i lluitant contra aquesta xacra i ja toca que igual que la pandèmia, desapareixi de la nostra realitat.
Queda apuntat el seu desig, tant de bo es compleixi. Moltes gràcies, doctor.
Moltes gràcies.
De moment les dades, però, són les que són.